pràcticament un mes que no parlàvem amb el doctor Salvador Massip i estem, per tant, molt contents de tornar-lo a saludar. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
El Salvador és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des del 2008 dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. Salvador, avui parlem d'un virus inexistent que havia donat moltes esperances als malalts de la fatiga crònica.
Sí, avui us vull portar un cas que és una mica una barreja de ciència i de novel·la negra gairebé, no? Perquè veieu que també que al món de la ciència passen coses emocionants.
I tant.
Sí, i a més és un tema, com tu dius, és molt important, no? Perquè els pacients, la gent que pateix de la síndrome de la fatiga crònica, que també es coneix com a encefalomielitis miàlgica, és una malaltia molt desconeguda, molt problemàtica, causa, ja ho sabeu tots, un dolor i un cansament d'origen desconegut, i ja fa molt de temps que s'està intentant descobrir quina pot ser l'arrel d'aquest mal, doncs, per començar a trobar algun tractament útil, perquè avui en dia no tenim cap tractament, no?
Uh-huh.
I si recordeu, vam parlar en aquest programa fa uns mesos, parlàvem de que va ser l'any 2009 que es van publicar aquests estudis de la doctora Judy Mikovits, que és la protagonista de la història d'avui, que doncs era la doctora Mikovits és una viròloga que treballava al Whitmore Peterson Institute a Reno, a Nevada, no? Doncs el 2009 es va fer molt famosa perquè va presentar uns estudis que deia que hi havia un virus que havia descobert, un virus nou, que es deia XMRV, que era la causa podia ser la causa d'aquesta síndrome de la fatiga crònica, no? I de fet, inclús els malalts, alguns malalts que pateixen aquesta malaltia van començar a prendre's fàrmacs antivirals abans fins i tot de comprovar si aquest descobriment era cert.
Era cert o no?
Estaven prenent-se, perquè això demostra una mica també el grau de desesperació d'alguns pacients,
sí,
no? que es llencen a la primera...
No, i que això es va publicar tot arreu, vull dir, va ser una notícia que va ser molt difosa pels mitjans de comunicació i mitjans de comunicació molt prestigiosos.
Uh-huh. Ah, clar, llavors aquí es va fer una mica una pilota, no? El fet que es fos això, que si donés tanta propaganda, quan van començar a aparèixer problemes, va ser un problema, realment, perquè
clar,
es va començar a veure que aquests resultats alguns laboratoris no els podien reproduir, és a dir, quan intentaven buscar si realment aquest virus estava en les mostres dels malalts de síndrome de la fatiga crònica, no els trobaven, no? Mm. Van començar a dir, què passa aquí? Què passa aquí? Llavors van començar a organitzar-se una sèrie de grups d'estudi per veure si podien arribar a l'entrellat d'això. I això ha portat més o menys 2 anys, i era a principis d'aquest any que es començava a publicar els primers articles dient que els resultats de la doctora Mikovits eren falsos, o sigui, no eren incorrectes. Això va generar, doncs, una reacció popular bastant contrària a això, no? Una mica de que acusaven una mica de que hi havia una caça de bruixes contra la doctora Mikovits i que a tots els pacients doncs recolzaven molt aquests estudis i tot això. Però, com veureu, aquest cas es complica moltíssim a partir d'aquí, no? A partir d'aquests primers resultats que sembla que proven que aquests primers estudis eren equivocats.
Sí.
Llavors, es fan uns estudis més a fons i va ser això, al maig d'aquest any, 9 grups que treballaven amb aquest estudi, inclòs el propi grup de la doctora Mikovits, acaben publicant un article dient que no, que tot havia sigut un error, que tot havia sigut una contaminació de les mostres inicials que tenien.
Imagina't.
I sí, que la davallada va ser molt, molt important, no? El 29 de setembre d'aquest any,
sí,
a l'institut on treballava la doctora Mikovits la va acomiadar fulminantment, no? I l'excusa era que s'havia insubordinat amb els directius de l'institut.
Això ja ha passat més desapercebut, d'això, sí, ja no se n'ha parlat tant, eh?
Per això us m'agradaria, tenia ganes de parlar d'aquest tema, perquè veieu que això, que hi ha molt de marro en el món científic. La cosa va ser molt forta, perquè un dia la doctora Mikovits anava a treballar i es va trobar la porta de la seva oficina tancada. O sigui, ningú li havia dit res i dir, mira, estàs despedida, acomiadada a partir d'aquest moment, i ni tan sols pots entrar al teu laboratori a agafar el teu ordinador o no fer res, no? Clar, ella es va enfadar moltíssim, no? Però, bueno, no podia fer massa cosa. La causa d'això, de la insubordinació aquesta que deien, és perquè ella s'havia negat a compartir un dels seus reactius amb altres membres de l'institut. Bueno, llavors, la cosa segueix endavant, i el 4 de novembre a l'institut li va posar una demanda a la doctora Mikovits per haver robat material del laboratori.
Però no dius que li havien tancat la porta del seu despatx?
I aquí ve la part de la novel·la negra que us explicava. Resulta que diuen, segons diu l'institut aquest,
sí,
la doctora Mikovits va convèncer un dels seus membres del seu laboratori perquè es colés d'amagatotis en el seu laboratori i robés una sèrie de llibretes amb dades i material que tenia ella allà, que clar, no podia accedir perquè estava a la porta tancada.
Però clar, robés, és material seu. Jo entenc que aquesta senyora, o sigui, no sé si és... no sé com dir, gaire ètic que a una persona l'acomiadin i no deixin que s'emporti les seves investigacions.
I aquí és un punt molt important també que la gent potser no se n'adona, que els científics quan treballem en un tema, la propietat intel·lectual d'aquells descobriments són bàsicament del qui posa els diners.
I això és una cosa mana, eh?
Exacte. I és una cosa que potser la gent no té molt clara, és un bon moment per explicar-ho, i efectivament, si aquesta gent decideix que no se pot emportar ni una data, en teoria tenen dret a fer-ho. Bueno, si més no, s'hauria d'haver discutit de forma legal, no trencant la finestra i entrant a robar les...
O sigui, que va enviar a algú perquè agafés les resultats de les seves investigacions.
Exactament. Que, bueno, segons com tal com dius tu, ella les deuria creure que tenia tot el dret, doncs, a poder-les agafar. Però segur que no, legalment no té el dret. No sé com ha aconseguit que el còmplice aquest acabi confessant i li han trobat, doncs, a casa seva amagat amb una bossa de bossa de feliç aniversari, deien, tot de llibret, de llibretes amb les dades. Bueno, doncs clar, la policia va anar...
Ui, però aquí ara veuràs, aquí hi haurà demandes per aquí al mig, veurem fins on arriba aquest tema, eh?
Sí, dic jo, que la secció s'ha convertit en un serial radiofònic, això realment... Perquè, a més, resulta amb mala sort de que la doctora Mikovits es va traslladar a viure a Califòrnia. I això estava passant a l'estat de Nevada, l'estat del costat. Però, clar, segons les lleis americanes, si canvies d'estat ja és un delicte federal. Llavors va anar la policia a casa de la doctora Mikovits a buscar-la i a portar-la a la presó directament, perquè la consideraven com que s'havia escapat de la justícia.
O sigui, d'heroïna...
A
interna en una presó. Imagina tu la situació d'aquesta senyora com ha canviat de la nit al dia.
Perquè veieu com pot, com una situació absurda com aquesta pot canviar radicalment la teva vida, no?
Clar, per la gent que ens està escoltant ara i que segurament ja coneixien, que aquests estudis doncs ja havien quedat desacreditats, quina esperança queda ara? Vull dir, cap a on avancen les investigacions? Si ara ja s'ha descobert que aquest virus no és perquè les mostres es van contaminar, què els queda a aquesta gent ara?
Hi ha nous resultats, i això és important també parlar-ne, perquè sí, també és important que un cop això del virus s'ha vist que no és, la gent s'oblida d'això i anem a buscar una nova cosa, no? I el que sembla que diuen ara que podria ser és que la causa de la fatiga crònica podria ser una malaltia autoimmune. Són aquesta sèrie de malalties que vol dir que el nostre propi sistema immunitari ataca les nostres cèl·lules. O sigui, en lloc d'atacar els virus i els bacteris, que és el que fa normalment, es dedica, doncs, a destruir les cèl·lules pròpies. Si aquest és el cas, llavors el que s'hauria d'intentar és tractar aquestes malalties, doncs, amb fàrmacs que controlen el sistema immunitari.
Mm-hmm. Per exemple, I no s'està fent això ara, eh?
S'ha vist, això no es fa encara, però el que s'ha vist, els primers estudis que s'han publicat fa molt poc sobre aquest tema, han vist que si bloquejaven els linfòcits que s'encarreguen de la immunitat amb un fàrmac que s'usa, de fet, per altres coses, els malalts experimentaven una millora.
Ah.
O sigui, que per aquí podria ser...
Mira, aquí hi ha una línia interessant d'investigació, aleshores.
Evidentment, és una fase molt inicial, perquè, clar, el que no podem fer és desconnectar el sistema immunitari perquè acabaríem tenint infeccions i tenint altres problemes. Però jo crec que hi ha esperances. No? Crec que els pacients que tenen aquest problema han de tenir esperances de que finalment acabarem trobant la solució.
A continuació parlem del científic del mes. Parlar d'un argentí avui.
Sí, es diu Gustavo Palacios.
Mm-hmm.
I treballa en l'Institut de Recerca de Malalties Infeccioses que té l'exèrcit americà a Maryland. El que ha fet el doctor Palacios, que mereix el títol de científic del mes, és descobrir un nou virus de la família de l'èbola.
Ui, que és aquest virus tan agressiu, mortal.
Exacte, sempre són els que surten a les pel·lícules.
Aquest fa molta por, l'èbola?
Aquest fa por, sí. És d'aquests que donen el que s'anomena la febre hemorràgica. Bàsicament tens aquests sagnats i té una mortalitat molt elevada. O sigui, una gran part de les persones infectades acaben morint. Fins ara això de l'èbola és una mica una cosa pues, anecdòtica, perquè és un virus, sobretot una família de virus que es veuen a Àfrica i en alguns punts d'Àsia, però no, a casa nostra no havien tingut aquest problema. I el que és important d'aquest estudi del doctor Palacios és que ha descobert un nou virus d'aquesta família, l'ha trobat amb ratpenats, que podria ser un dels reservoris, un dels llocs on aquest virus viu, i els ha trobat per primer cop a Europa.
Ai, mare, que ja ho tenim aquí al costat, això.
Això s'acosta. I espera't, millor encara, perquè els ha descobert un lloc que es diu la Cueva del Lluviu, que està a Astúries. O sigui,
Escolta, doncs millor no, perdona, a mi no em fa cap mena de gràcia que hi hagi allà uns ratpenats malalts d'èbola, a Astúries.
Sí, és un virus... Bueno, l'avantatge per això jo crec que és un virus que és de la família de l'èbola, però sembla que no... De moment no s'ha vist mai en humans. No sembla que hagi fet el salt de ratpenats a humans. Per tant, jo crec que hem d'estar tranquils. Perquè, de fet, la cova aquesta del Lluviu és un lloc que es veu que hi ha molts turistes. Per tant, sí.
Però si et mossega un ratpenat? Que els ratpenats... A veure, això de les mossegades i les estirades del cabell són grans mites, eh? Però imagina't que passés alguna cosa, que volant t'esgarrapa un ratpenat malalt d'èbola. No et passaria el virus?
No ho sabem, no ho sabem. Per tant, jo el que dic, si aneu a Astúries...
Doncs no riguis, perquè a mi no em fa cap mena de gràcia, ara t'ho dic de veritat. Jo allà no hi vaig, eh?
Si aneu a Astúries, com a mínim, estigueu, aparteu-vos d'altres penats, per si de cas. Però és un tema que és interessant. Més que res per això, perquè estiguem presents que aquests virus tan, tan tòxics poden estar a altres llocs, no només a Àfrica, que és un perill que hem d'estar pendents.
Doncs seguirem l'evolució d'aquestes investigacions, no gaire positives. No. Interessants, sí, positives, no, francament. Anem al rànquing, ara.
Número 5. Descobert un possible tractament nou per l'esclerosi múltiple.
Sempre et queixes de que em presento aquestes dades, sempre falten uns quants passos per arribar cap a la clínica, no? Doncs aquest cop, aquesta que presentem avui està bastant propera a ser una cosa acceptada.
Ah,
ja.
O sigui, vinga,
que,
va.
Una mica millor, no?
Va, a veure, nou tractament per l'esclerosi múltiple.
Això és un resultat de fa unes setmanes només, que ja s'havien fet uns assajos clínics, precisament, amb un nou fàrmac, un anticòs, que es diu alemtuzumab. La gràcia d'això és que és un fàrmac que ja s'està usant, o sigui, ja està a la clínica i s'usa per uns tipus de leucèmia. El que han fet de nou és que aquests investigadors l'han provat per l'esclerosi múltiple i han vist una cosa nova, que fins ara tots els fàrmacs que tenien per l'esclerosi múltiple com a màxim aconseguien frenar una mica la degeneració dels nervis, que és una mica la causa d'aquesta malaltia, no?
Sí.
Doncs ara, per primera vegada, sembla que aquest fàrmac el que fa és regenerar-los, els nervis.
Curen l'esclerosi.
Tot curar. Són dades, bueno, ho he de dir altre cop, no? Són dades preliminars i molt inicials, però l'avantatge és això, és que és un fàrmac que ja està aprovat, ja s'han fet les proves de seguretat per altres malalties, per tant, podríem estar veient proves clíniques d'això bastant, bastant aviat.
Número 4. La intel·ligència pot variar al llarg de la vida.
A veure, explica'ns. En principi, jo tenia la sensació que quan et fan un test de quocient intel·lectual, tu ja tens aquell test per la resta de la teva vida, no és així?
No, i això és una mica la sensació que hi havia, no? Com que la intel·ligència era una cosa que es definia en els primers anys de la infantesa i et quedaves ja amb aquell quocient intel·lectual, diguéssim, per la resta de la teva vida. Ara s'ha vist un nou estudi, s'ha estudiat amb adolescents, sobretot, i hem vist doncs, que durant l'adolescència el cervell té una certa plasticitat, és a dir, és capaç d'augmentar i fins i tot disminuir la intel·ligència. O sigui, hem vist una variació de fins i tot 20 punts en l'escala del quocient intel·lectual, que és bastant, això.
Però tu has dit incrementar o disminuir? O sigui, sí. Segons el que faci un adolescent, per punts d'intel·ligència.
Per tant, intentar no jugar massa videojocs ni veure la televisió tot el dia, perquè podies quedar tontat.
Però, escolta'm, que hi ha videojocs que estan molt bé. Jo aquí ara trenco una llança pels videojocs, que hi ha videojocs que estan molt bé.
Estic d'acord, però...
Home, tenim aquí demonitzats, eh?
No voldria, no, perquè a més a més jo també he jugat a videojocs durant l'adolescència i he arribat fins
aquí.
I
mira aquí per
no? Però, bueno, ja que estem posats, millor llegir un llibre, també, o si més no, un equilibri. Jo crec que potser això seria el millor, un equilibri
molt bé,
entre una
bé.
Cosa i l'altra.
Número 3. Una nova manera d'aprimar-se destruint els vasos sanguinis del greix.
Fins ara tot el que s'ha intentat, tots els fàrmacs que s'ha intentat buscar per intentar aprimar-nos són doncs, en intentar inhibir la sensació de gana o activar una mica el metabolisme perquè cremi més greixos. Ara el que se'ls ha ocorregut a aquests científics és tallar les reserves sanguínies del greix, clar, perquè el greix funcioni i estigui viu, les cèl·lules del greix necessiten sang, com totes les cèl·lules del cos, no? Doncs han trobat un fàrmac que s'anomena...
Però jo això no ho sabia, veus?
Veus
o sigui, no sabia que el greix necessités sang per estar actiu.
Clar, el greix és viu, és un teixit viu com qualsevol altra part, com la majoria de les parts del nostre cos, i necessita doncs, que hi arribi sang. Si li talles, la idea és que si li talles el flux de sang que arriba al greix, doncs les cèl·lules es moriran i s'acabaran destruint i desapareixent.
Ah.
Llavors el que tenen aquests científics és un nou fàrmac que li diuen adipotide o adipotide, que el que fa és que selectivament va només als vasos sanguinis del greix i els bloqueja. El risc d'això seria bloquejar vasos sanguinis d'altres llocs, evidentment.
Home, clar, això seria gravíssim, però si només ho fa pels vasos sanguinis del greix, clar, el greix mor. I s'elimina.
I s'elimina el solet. Han trobat una proteïna que és específica dels vasos sanguinis del greix i això permet doncs, matar aquestes cèl·lules. Això ho han provat un cop més amb animals, però és un estudi que estan a punt de començar les proves amb persones, amb humans. O sigui, és a dir, que també està bastant avançat dintre del que són els descobriments aquests.
Número 2. Descoberta una nova manera d'aturar l'envelliment.
Quan envellim, nosaltres, una cosa que se sap és que acumulem als teixits una sèrie de cèl·lules velles, no? Les cèl·lules que s'anomenen senescents, cèl·lules que estan envellides. I fins ara doncs, pensàvem que aquestes cèl·lules doncs, estaven allà i no feien res, no? Però fa poc es va descobrir que tenir moltes cèl·lules d'aquestes velles és dolent, perquè estan, de fet, emprenyant a les cèl·lules veïnes. Estan
però no moren aquestes cèl·lules velles?
No,
no s'autoelimina a si mateixes? No,
i aquest és el problema, aquest és el gran problema, que aquestes cèl·lules, en lloc d'eliminar-se, que seria el més lògic, es queden allà sense fer res.
Ah. I, tocant els nassos.
Tocant els nassos, exactament. I es creu doncs, que una gran part dels símptomes de l'envelliment podria ser doncs, que, perquè aquestes cèl·lules estan emprenyant a les cèl·lules veïnes. I el que han descobert aquests científics amb un model d'un ratolí que han fet transgènic doncs, és aconseguir doncs, eliminar aquestes cèl·lules, matar-les. En lloc un cop estan envellides, doncs, eliminar-les del cos. I el que van veure és bastant espectacular, doncs, que els ratolins que estaven doncs, envellits, de cop i volta doncs, es rejuvenien. No?
Ai, quina angúnia, per favor, a mi això em fa molta angúnia.
Oh, angúnia, no és bo això, és bo si aconseguim fer això.
Però algú que de sobte comença a rejuvenir... És que ho trobo... Això és antinatural, Salvador. Perdona.
Home, sí, home, esclar que sí, és que és antinatural.
S'envelleix, ens fem grans. Què és això ara de recuperar la joventut?
Home, però és tan antinatural com, per exemple, viure fins als 50, 60, 70 anys, quan l'edat mitjana de l'esperança de vida dels homes hauria de ser 30, 40, que és el que havia sigut...
No, això també és antinatural. Perdona, però no. Tu és el mateix.
No ens aniria bé, això, nosaltres.
És el cicle de la vida, és el cicle... Doncs mira, vius uns anys i s'acaba. Així és el món.
Això és cert, però si poguessis allargar aquests anys o si més no viure en més bones condicions, jo crec que hi ha molta gent que estaria d'acord.
No sé.
Tens raó, és un tema que èticament i moralment és molt important i s'ha de discutir. És un tema que és més interessant del que estem dient. Ara ho estem fent en plan de conya. Però bueno, això podria ser, doncs, si troben la manera de traslladar això en humans, aconseguir eliminar aquestes cèl·lules envellides que es queden allà apalancades, podria ser una manera, doncs, de millorar, si no, l'envelliment.
Vinga, acabem ràpidament amb el número 1 del rànquing.
Número 1. S'ha trobat una substància antiafrodisíaca.
Això, a veure, la utilitat d'això no ho acabo de veure, perquè sempre es busquen substàncies afrodisíaques i just se n'ha trobat una d'antiafrodisíaca.
Sí, mira, jo he escollit aquesta notícia perquè sé que t'agrada. A tu t'agrada molt això de la vida sexual dels insectes i tot això?
La vida sexual sempre és interessant.
Sobretot els insectes. Doncs mira, això... no sé, sí, la veritat és que no sé fins a quina utilitat pot tenir, però normalment es troben, es busquen afrodisíacs, no? Doncs aquesta és una mica al contrari. Això és una cosa que es diu acetat de miristil, que és una substància que fabriquen uns insectes que es diuen Lygus sperus. El que fa amb això és que els insectes doncs, troben una femella, doncs, sí. Mantenen les relacions sexuals amb la seva femella, i llavors un cop han acabat, li llencen a sobre una dosi, la ruixen amb aquesta cosa, amb l'acetat de miristil. Llavors això el que fa és que a partir d'aquell moment els altres mascles no vulguin acostar-se a aquella femella. O sigui, provoca l'efecte de rebuig. I és una manera de marcar territori, no? Una manera bastant curiosa que té aquest insecte doncs, d'evitar que se li importin la dona, que vinguin altres
insectes. Això, per
insectes.
Favor, que no desenvolupin en humans, eh? Vull dir, cadascú que faci el que vulgui amb la seva vida i que no enruixin en cap material. Vull dir, només en faltava això, ja, eh?
No, podria tenir la seva utilitat, no? Si vas a la discoteca, no? Veus una noia, la ruixes amb això discretament...
Perdona, no.
S'hi costa, no?
No hi votaré mai a favor d'aquesta mesura, mai de la vida. Salvador Massip, moltíssimes gràcies de nou per aquesta interessantíssima secció de ciència i ens retrobem d'aquí a un mes, d'acord?
Un plaer, fins al mes que ve.
Una abraçada, adeu-siau.
Adéu.